Bona nit, són les 11, benvinguts al Tu Diràs. No, no ha estat un bon sorteig pel Barça avui. No ens enganyem, l'equip de Luis Enrique ha quedat emparellat als quarts de final de la Champions amb l'Atlètic de Madrid i amb la tornada al Calderón. Darrere el Bayern de Múnich i el Paris Saint-Germain, el conjunt de Simeone em semblava el pitjor rival possible avui pels blaugranes. No pel seu potencial, segurament, sinó pel seu estil de joc a l'hora d'afrontar una eliminatòria a doble partit. Si l'Atlético no ha de dur la iniciativa del joc, és un rival perillós, i contra el Barça podrà jugar a veure-les venir, al contrari del que li va passar, per exemple, contra el PSV Eindhoven als vuitens de final. És cert que el Barça de Luis Enrique sempre ha guanyat els matalassers fins ara, però també és cert que han estat partits ajustats en el marcador i molt durs en general. Per si no n'hi hagués prou, el Madrid s'enfrontarà amb el Wolfsburg, un dels equips més assequibles al bombo, i amb la tornada al Bernabéu. Vaja, que si no fa el tòtil, l'equip de Zidane té un peu i mig a les semifinals. De fet, Barça, Real Madrid, Bayern i PSG són els meus favorits a l'hora de plantar-se a la penúltima ronda d'aquesta Champions. Com diria aquell, cordeu-vos bé el cinturó, que s'acosten emocions fortes. Tantes coses a dir, ens queda tan poc. Tens per dir-les tantes coses a dir, se creix que explicar.
Diràs, amb Jaume Molló.
Onze i un minut.
Volkswagen Vehicles Comercials t'ofereix aquesta secció. Your next trick, I'll volunteer.
El Tu Diràs d'aquest divendres 18 de març del 2016 el convertirem en tertúlia amb en Lluís Izquierdo, amb en Xavi Rocamora, amb en Ferran Correas, analitzant aquest sorteig dels quarts de final de la Lliga de Campions, bàsicament, i d'altres històries també en la part final del programa. De fet, anem a situar l'actualitat esportiva del dia, començant, com sempre, pel que ha passat a Can Barça en un minut, amb en Roger Saperes. Hola, Sape, bona nit.
Bona nit, Jaume. El Barça jugarà els quarts de final de la Champions contra l'Atlético de Madrid. L'anada jugarà al Camp Nou el dia 5 d'abril, la tornada el 13 al Calderón. Des del club blaugrana, parlant de respecte cap a un rival molt dur, i Simeone assegura que els ha tocat jugar contra el millor equip del món. Del Barça no hem tingut cap reacció del primer equip perquè els jugadors tenen festa avui i demà no tornen a la feina fins a les 5 de la tarda. Precisament demà, a les 4 de la tarda, es tanca el termini perquè els socis no abonats comprin entrades per aquesta anada dels quarts de final de la Lliga de Campions. A partir d'aquesta hora ho podran fer la resta de socis i el públic en general. Des de dilluns a les 10 del matí i fins dimarts a les 7 de la tarda serà el torn per demanar les entrades per ser al Calderón. Si cal, hi haurà sorteig el dimecres 23 de març. Segons publica avui la Folha do São Paulo, al diari brasiler, Neymar ha estat condemnat per la justícia brasilera a pagar 45 milions d'euros per evasió d'impostos i frau fiscal. La sentència considera provat que Neymar va cobrar com a drets d'imatge ingressos del Santos, Barça i Nike, que eren salari, amb l'objectiu de pagar menys impostos. La sentència encara no és ferma i el jugador pot recórrer davant el Consell Administratiu de Recursos Fiscals de Brasília. I encara una última notícia, en aquest cas relacionada amb el clàssic: si abans no hi ha solució pactada amb l'Ajuntament, el dia del Barça-Madrid hi haurà vaga dels treballadors de metro. El torn de nit pararà a 9:15 fins a les 11. La vaga afectarà el clàssic, que recordem acabarà a 10:15 quan faltin 45 minuts perquè el metro restableixi el seu servei.
Gràcies, Roger. Això pel que fa al Barça. Per cert, l'entorn de Neymar assegura que han actuat correctament. Per tant, ja deia en Roger que presentaran recurs, però també han enviat un comunicat fa uns minuts i consideren que han actuat correctament. A veure com acaba el cas. Més enllà del Barça, Albert Ferran, bona nit.
Bona nit.
Què ha passat, què està passant al món de l'esport aquest divendres?
Doncs aquest vespre s'ha jugat ja el primer partit de la jornada 30, primera divisió, Getafe 1, Eibar 1. Demà qui jugues, l'Atlètic de Madrid, el rival del Barça a la Lliga i a la Champions, que a les 4 juga al camp de l'Sporting amb les baixes de Godín per lesió i Carrasco per sanció. Per cert, a banda del Barça Atlètic o el Wolfsburg Madrid, els altres dos emparellaments dels quarts de la Champions són Bayern Benfica i PSG Manchester City. També s'ha fet avui el sorteig dels quarts de final de l'Europa League amb aquests emparellaments: Atlètic de Bilbao Sevilla, Villarreal Esparta de Praga, Braga Shakhtar Donetsk i Borussia Dortmund Liverpool. Jürgen Klopp, que tornarà a jugar contra el seu antic equip. Encara en futbol, a l'Espanyol, segons ha pogut saber RAC1, Burgui arrossega molèsties a la cama esquerra i té tots els números de caure de l'11 diumenge contra l'Atlètic Club de Bilbao. I Vicente del Bosque, el seleccionador espanyol, ha donat avui la llista de convocats pels dos partits amistosos a Itàlia i a Romania. Sergi Roberto, la gran novetat. Del Barça també Piqué, Bartra, Alba i Busquets. No hi és Iniesta, que té unes molèsties, segons el seleccionador. Munir, convocat amb l'Espanyola sub-21. De l'Espanyol van a la sub-21 Pau López, Rubén Duarte i Marco Asensio. En bàsquet, avui s'ha confirmat que el Barça, que Pau Ribas està lesionat, té un trencament de la fàscia plantar lateral del múscul abductor del cinquè dit del peu esquerre.
Això existeix, eh?
Sí, sembla que existeix. El comunicat, però, del club no estableix el temps de recuperació del jugador blaugrana. Avui, per cert, s'ha completat l'onzena jornada del top 16 de l'Eurolliga amb un partit del grup del Barça, Olympiacos 74, Žalgiris 59. La classificació a 3 jornades pel final. Xesca de Moscou, 8 victòries, 3 derrotes, Baskonia 7 i 4, Barça i Madrid 6 i 5, Kimki, Bamberg i Olympiacos 5 i 6 i Žalgiris 2 i 8. Vaja, que sembla que el Xesca de Moscou va disparat a la primera posició, els Žalgiris descartat, la resta tot obert. I dimecres vinent hi ha un Baskonia-Barça.
Sí, sí, Baskonia-Barça ara pren molta, molta, molta importància, perquè de guanyar-lo, com a mínim, t'assegures pràcticament la classificació.
I depenes de tu per cada segon,
sí, sí,
que és important.
A part d'això, i tant, i tant.
A la Lliga de Futbol Sal aquest vespre han jugat els dos equips catalans. El Barça ha empatat a 4 contra el Pozo al Palau. Continua a 4 punts del líder l'Inter, que també ha empatat aquest vespre. I el CatGas Energia Santa Coloma ha perdut a la pista del Saragossa per 7 a 6 i és provisionalment 7è. En tennis, el Masters 1000 d'Indian Wells, Rafa Nadal s'ha classificat aquest vespre per les semifinals, després de superar el japonès Nishikori per 6 a 4 i 6 a 3. Demà jugarà les semifinals contra el guanyador del Djokovic, Tsonga, que tenim el primer set amb 6 a 5 a favor del francès i servint al serbi. En motociclisme, avui hem tingut entrenaments lliures del Gran Premi del Qatar, la cita que inaugura la temporada. Millor temps a MotoGP per Andrea Iannone, per davant de Jorge Lorenzo. A Moto2, Sam Lowes. A Moto3, el millor del dia, Fabio Quartararo. També aquest cap de setmana, recordem, arrenca el Mundial de Fórmula 1 amb el Gran Premi d'Austràlia. Avui entrenaments lliures marcats per la pluja i dominats per Lewis Hamilton. I deixa'm acabar encara amb dos apunts més. Ander Mirambell s'ha proclamat campió de la Copa Amèrica d'Skeleton i ja tenim en marxa Portland als Mundials d'Atletisme de pista coberta que es disputen aquest cap de setmana.
Doncs tot això, que no és poc, i moltes coses més, fins a la una de la matinada aquí a RAC1, el Tu Diràs.
Vas al gimnàs, a classes per millorar l'anglès. Has millorat l'alimentació. Els bons professionals sempre es renoven. Descobreix el nou Volkswagen Caddy, amb un equipament excepcional des de 190 euros al mes amb el nostre renting modular.
Volkswagen Vehicles Comercials. La vida és una gran professió. Consulta les condicions al concessionari més proper.
A RAC1, Tu Diràs, amb Jaume Molló. Per intervenir al Paraula d'Oient,
facebook.com/tudiràs.
Correus electrònics al tudiràs@racu.net.
I al Twitter, tudiràsracu.
I 9 minuts amb l'Ivan Caral tocant els botons i a la tria musical del programa aquí a l'estudi de RAC1 amb en Xavi Rocamora. Hola, Xavi, bona nit.
Què tal, bona nit.
Amb el Lluís Izquierdo. Hola, Lluís, bona nit.
Bona nit.
I amb en Ferran Correas. Hola, Ferran, bona nit.
Hola, bona nit.
Per cert, us preguntem, com acostuma a ser habitual els dies de sorteig, què us ha semblat aquest sorteig dels quarts de final de la Lliga de Campions? Què us ha agradat, què no us ha agradat, si voleu fer ja els vostres pronòstics de cara a les semifinals, vosaltres mateixos, qualsevol cosa que us cridi l'atenció d'aquest sorteig dels quarts de final de la Lliga de Campions, que, per cert, Ahir en fèiem aquí, el Tu diràs, amb el públic, com cada de dijous, amb en Dani Sanabra i en Xavi Puig, que feia demà innocent, no en conec una de més innocent, aquesta prèvia del sorteig, i de fet va clavar l'Atlètic de Madrid-Barça amb l'ordre de partits canviats, però bé.
Es perdona.
I al Madrid li havia tocat el Benfica, que del Benfica a Wolfsburg tampoc hi ha molta diferència.
Era un 50% pel Madrid, encertar-la.
Sí, em sembla que també l'ordre dels partits si era canviat, és a dir, la tornada al Madrid la tenia fora, però bé, tampoc se li pot demanar tot a en Xavi, jo crec que déu-n'hi-do com va anar aquesta prova del sorteig. Si us fes la pregunta que avui fem als oients, què us ha semblat el sorteig, què us ha agradat, què no us ha agradat? Jo deia que no ha estat un bon sorteig pel Barça, tenint en compte el que li ha tocat i el que li ha tocat al Madrid, per mi no ha estat un bon sorteig. Coincidiu?
Home, no, és un bon sorteig. Tocarà treballar molt, suar molt. Són quarts de final. Jo crec que qualsevol rival, ja ens agafem al tòpic, no? Però qualsevol rival és difícil. Pel Madrid probablement no, però jo crec que avui es confirma allò que fa moltes setmanes ja anava dient, no? Que qui pensava enterrar el Madrid a la Champions s'equivocava, perquè amb la tonteria es plantaran a semifinals probablement. I a partir d'aquí el Madrid ves a saber el que pot fer, no? Perquè també li pot anar molt bé el creuament de semifinals, no? És a dir, algú pensa que el Madrid, imaginem-nos, tirem endavant, no pot eliminar un PSG que es plantés a les semifinals? És difícil, però...
Pot,
evidentment que pot. Per tant, màxim respecte a un equip que ha demostrat durant molts anys que, sense estar bé, pot guanyar la Champions. Jo, això és el que... La lectura que faig sobretot...
Sí, que fa temps que ho vas dient, sí.
I la prova està molt clara amb aquesta eliminatòria, no? Pel que fa al Barça, doncs, serà una eliminatòria dura, és evident. Però també és veritat, i després en parlarem, que el Barça, jo crec que el Barça ja sap competir, sempre sap competir, no? Però el Barça ja sap competir i neutralitzar les armes de l'Atlético de Madrid fins al punt que jo crec que moltes vegades utilitza les mateixes, no? Si cal... És a dir, l'Atlético Madrid és un equip que abandera, com si diguéssim, el joc contundent, el de contracop, el defensiu al 100%, i en canvi el Barça també sap, jo crec, posar-se la disfressa, com si diguéssim, d'un equip que si cal ha de ser també contundent. Després en parlarem, les faltes del Barça i de l'Atlético Madrid en aquests duels d'aquest any són molt semblants. Jo crec que això també és molt indicatiu.
La primera aproximació, Xavi.
Vagi per endavant, que per mi el Barça, en condicions normals, és superior a qualsevol dels altres set. En condicions normals, vull dir, estan bé ell, però et diré que no només és un mal sorteig, sinó que potser és, si no el pitjor, un dels pitjors sortejos. Perquè tu parlaves del rival del Madrid, però t'hi afegeixo el rival del Bayern de Munic. És a dir, els dos grans rivals del Barça, per mi, en aquesta Champions, que són Bayern i Madrid, tindran... presumiblement un pas a semifinals relativament no fàcil, però còmode, si vols,
sí,
d'acord?
Sí. A priori, sí.
I al Barça li toca potser el rival més incòmode per ell, pel tipus de joc que té i tot plegat, i el que menys pressió té, o dels que menys, perquè l'Atlético de Madrid la feina la té feta, en el sentit que està a quarts de final i en el 90% de les ocasions contra el Barça s'ha perdut aquests quarts de final. Per tant, si passes carambola i si no, doncs mira, lògic, perquè és per contra el millor equip del món. Per tot plegat, un dels pitjors sortejos que podies tenir.
Ferran?
Jo crec que el Barça ha tocat un dels pitjors rivals. Per mi els dos pitjors que li volien tocar eren el Bayern de Múnich i l'Atlètic de Madrid, i li ha tocat un dels dos. Una primera lectura de cara a la Lliga, perquè és el Real Madrid no el donarem per descartat a la Champions, perquè el Lluís no vol, però sí que el dono per descartat a la Lliga.
Fins a semifinal el veus, no? Jo...
Sí. Està malament, però no... A la Lliga sí que el dono per descartat, i crec que a la Lliga el rival és el rival, si és que hi ha algun rival, perquè el Barça té tant avantatge, que és hiperfavorit. Però si encara hi ha algú amb esperança d'atrapar el Barça a l'Atlètic de Madrid, sí que crec que amb aquesta eliminatòria és bastant possible que quan acabi l'eliminatòria, no sé què passarà a l'eliminatòria, però que la Lliga sí que serà ja del Barça, perquè és el moment en el qual veig que l'Atlètic de Madrid es pot despistar i perdre el que encara, el fil pel qual està enganxat a la Lliga, el pot acabar de perdre en aquests partits. Que no el perdi ja aquesta setmana després de l'esforç que va fer contra el PSV l'altre dia.
Potser, sí.
Això una lectura. En quant a la Champions, em sembla un rival molt, 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 molt complicat. És a dir, és un equip que li va molt bé tenir jugar el primer partit al Camp Nou, perquè tots coincidirem amb que Simeone posarà un autobús o dos o tres a la seva àrea,
sí, sí,
a priori, i vindrà directe, descaradament pel 0-0. És un equip al qual no li importa arribar a la pròrroga ni arribar als penals. Ells es troben còmodes.
Simeone els firmaria ara mateix.
Ells es troben còmodes defensant. Es troben molt còmodes defensant. Ho van demostrar en el partit de Lliga, quedant-se amb 9, i el Barça, és cert que el Barça tampoc va forçar gaire la màquina, però ells van optar per quedar-se tots darrere com si anessin guanyant, tot i que anaven perdent, i ja els hi van anar bé, i a veure si caçaven algun al final, que sí, fins i tot va pujar Oblak a rematar un córner.
I jugant amb 9, recordo,
Eh? Per tant, serà una eliminatòria que et desgastarà molt. Et desgastarà molt. Per sort és ràpida, perquè és en, sí, és en una setmana.
I tens el coixí que tens.
Sí, però et desgastarà molt, i que et pot fer mal. Però també és cert que des, si recordem l'anterior eliminatòria, l'Atlètic de Madrid va acabar eliminant el Barça, però que les coses han canviat molt. I, uh-huh, han canviat molt, i Luis Enrique ha guanyat, diria que els 6 partits que s'ha enfrontat a... a Simeone els ha guanyat. Sí, això sí, pel que fa el Barça. I del Real Madrid, per anar ràpid, jo evidentment no hi crec amb les boles calentes, però sí que hi crec, sí que crec amb la potra innata que té.
Absolutament. Sí, perquè l'any passat li va tocar l'Atlètic de Madrid. Llavors,
sí, sí, sí.
Jo crec, jo va crec... com va, però és veritat. Té una certa inèrcia que també repassarem després.
Té potra innata en tot, eh? O sigui, no només amb els sortejos, sinó amb marcar un gol al 90 i pico que li acaba donant la dècima.
Sí, sí.
És potra innata, i ja està. I s'ha acabat, tot i que també t'he de dir que si mires alguna web d'algun diari de Madrid... diuen que no, que és al revés, que és el Barça el que li toca als rivals molt més fàcils que el Madrid.
Clar, però mirant el coeficient, i el coeficient no s'hi val.
Coeficient dels equips.
Sí, sí, el coeficient dels equips.
Ells diuen això, que per coeficient els rivals del Madrid sempre són més, sí, més forts, sí, sí, que els del Barça.
Però clar, el Manchester City té baix coeficient, però és molt millor que el Schalke que els hi va tocar l'any passat, no fotem. Costa, bona nit.
Hola, bona nit, Jaume.
En Jordi Costa ha estat a Nyon, a Suïssa, i ha explicat, juntament amb en Raül Llimós, amb en Sanabra, amb en Pou, dins la competència, aquest sorteig dels quarts de final de la Lliga de Campions. Has tornat també allò amb el nas arrufat, Costa, després del sorteig?
Home, sí, d'aquella manera, perquè ens hem atipat de dir en les últimes hores que el que no volia ningú era el Barça, i ara tampoc podem... ara tampoc podem muntar un funeral.
No, bueno.
Però dit això, bé, coincideixo amb, concretament amb el que deia el Ferran ara fa un moment. Jo ja vaig comentar ahir que per mi l'Atlètic de Madrid no era el segon millor equip que hi havia en aquest sorteig, però sí que era el segon més incòmode des del meu punt de vista pel Barça. El primer, sense cap mena de dubte, era el Bayern. Per mi l'únic equip que pot mirar de fita a fita el Barça, però a partir d'aquí això ja va a barems. És a dir, no sé si serà fàcil que se mantengui, però jo crec que té millors arguments el PSG, però que jo preferiria que el Barça li hagués tocat el PSG que no pas l'Atlètic de Madrid, que és un equip doncs, que viu encantat de la vida sense pilota, que com ara comentàveu, doncs si ha de venir al Camp Nou a garantir-se el 0-0, doncs no tindrà cap mena de recança a fer-ho. Bé, tot plegat no implica que el Barça per mi no continuï sent favorit, i fins i tot em permetria dir que clar favorit, no claríssim, però és a dir, si m'hagués de jugar diners, evidentment no el jugaria a favor del Barça, però bé, no és el millor sorteig, i si aixequem la visió i no només ens quedem en el sorteig del Barça i anem al que han tingut els altres potencials candidats, doncs és evident que el Barça no ha tingut gens de sort, i ja no parlo només del Real Madrid, que a mi em sembla que bé, és un... Permeteu-me la sobrada, però jo crec que el Madrid està de visita en aquesta edició de la Champions, i per mi no és un candidat a guanyar-la, però en canvi al Bayern li ha tocat un quart de final amb perdó tirat contra el Benfica. També és veritat, algú dirà, que el Bayern ve de l'eliminatòria de vuitens sens dubte més difícil. És a dir, que això, jo sóc com el Ferran, jo no crec en les boles calentes, perquè el dia que en tingui algun indici, us asseguro que no torno a perdre el temps viatjant com un idiota a Nyon. És a dir, em quedaré a casa meva, però és veritat que bé, avui el Barça no ha tingut sort.
Reaccions a Nyon dels dos bàndols, del Barça i de l'Atlètic de Madrid. Costa.
Mira, comencem amb Albert Soler, el director d'esports professionals del Barça, que amb la cara apagava, no feia cara de funeral, agafant mal argument que feia servir fa un moment, però és veritat que el Barça anava avui al sorteig amb aquella tranquil·litat de a veure quins cau, i ha caigut un que no feia gràcia, per dir-ho així, i Albert Soler no ha tingut cap problema en reconèixer-ho.
Podria haver sigut més fàcil, i ens ha tocat un equip molt dur, un equip complicat, un equip amb una de les millors defenses d'Europa, un equip que ens coneix molt, un equip que va passar com va passar amb aquests quarts de finals, i per tant amb un grau de motivació extra que porta, que, doncs, que sempre s'ho ha cregut, però ara també és capaç de tot, i per tant doncs no ha sigut com dic el rival que hagués estat més fàcil que ens hagués tocat.
Per alegrar una mica la nit, i n'hem estat parlant tot el dia, però és que és així, de la mateixa manera que el Barça del Tata es va estavellar sistemàticament contra l'Atlètic de Madrid, el Barça de Luis Enrique ha atropellat sistemàticament l'equip de Simeone. Bé, potser no he fet servir el verb correcte, però sí que l'ha derrotat en els sis cops que s'hi ha enfrontat, cosa que és una estadística que a mi em sembla prou contundent. En tot cas, Albert Soler no vol fer cas d'aquesta tendència que s'ha marcat en els últims partits, i considera que enfrontar-se a un rival teòricament difícil en la línia del que ja va passar l'any passat, doncs només farà que donar més mèrit al camí del Barça cap a Milà.
El que és cert és que el Barça l'any passat va guanyar la Champions, guanyant a tots els campions de les lligues europees, i a vegades et queda una mica la sensació de que quan més gran i més difícil és el repte, més assegureixes l'èxit, no? Doncs estem acostumats a trobar-nos contra els millors, i això ens fa que al final, quan aconsegueixes l'èxit, l'assegureixes sapiguent que ho has fet amb totes les dificultats per superar.
El bàndol de l'Atlètic de Madrid, el representant habitual als sortejos, és el gerent Clemente Villaverde, un home habitualment esquerp i no generós amb el seu discurs, és a dir, si pot dir les coses amb dues paraules no les diu amb tres, però avui, bé, no sé, l'he detectat d'especial bon humor, tot i que, com ell mateix reconeixia, si el Barça no ha tingut sort, ells encara n'han tingut menys.
Hombre, seguro, el Barcelona es el actual campeón, es el líder de la Liga Española y es el equipo que durante el último periodo de tiempo está marcando una historia y es un referente en el fútbol mundial. Entonces, es el peor equipo que te puede tocar, pero también estamos muy contentos porque estamos aquí precisamente para eso, para competir y para demostrar que somos capaces de competir contra equipos de este nivel.
Competir i satisfacció són les dues paraules que ha repetit en el seu discurs Clemente Villaverde. Competir perquè pràcticament va lligat al discurs de Simeone. És impossible entendre l'Atlètic de Madrid de Simeone sense la paraula competició, i satisfacció perquè tinc la impressió que l'Atlètic de Madrid ja ha cobert l'objectiu de mínims, que és ser en aquests quarts de final, i un cop t'ha tocat el Barça, doncs mira, tens aquella quartada de que si m'elimina el Barça, doncs m'ha eliminat el gran favorit.
El que deia ara fa uns minuts en Xavi, no? Pressió zero per ells, clar. Res a perdre.
Des del meu punt de vista, pressió zero absoluta. Tot tenen molt a guanyar i poqueta cosa a perdre, perquè jo crec que ni l'aficionat més fervent de l'Atlètic de Madrid pensa que són aspirants a guanyar la Champions aquest any. En tot cas, tenen una pega no menor des del meu punt de vista, que és el dubte de Diego Godín. Recordem que es va fer un trencament muscular contra el PSV i que els primers pronòstics mèdics parlaven de 3 o 4 setmanes de baixa, per tant, molt difícil que arribi al partit d'anada, però jo no el descartaria, no és impossible. En tot cas, si fos baixa pel partit d'anada, és una baixa notable per un entramat defensiu que és la pedra angular d'aquest Atlètic de Madrid, i jo diria que fins i tot per l'Atlètic de Madrid és pitjor no tenir-lo a l'anada que a la tornada. I ho comentàvem aquesta tarda al primer toc, a mi el que m'amoïna molt del partit d'anada és que l'Atlètic de Madrid et marqui, fins i tot, i potser exagero i ara ho podem debatre tot el que vulgueu, però a mi un 0-0 a l'anada no em semblaria un mal resultat. El que em semblaria un resultat horrorós és que l'Atlètic de Madrid es pugui permetre, arran del marcador de l'anada, especular el partit de tornada i poder esperar el Barça una altra vegada. I ho dic perquè el precedent més immediat d'eliminatòria que tenim és el de la Copa de la temporada passada, i si us recordeu, el Barça guanya per 1-0 al Camp Nou, i el partit de tornada l'Atlètic de Madrid ha d'obrir línies i el Barça el destrossa al contraatac i acaba guanyant 2-3. És a dir, a mi el que em faria patir és que haguéssim d'anar a guanyar l'eliminatòria allà, però vaja, veurem, són 180 minuts i també us dic que tinc plena confiança en el Barça de Luis Enrique, i tornant a aquest parcial de 6-0 que el Barça de Luis Enrique té sobre l'Atlètic de Madrid, Clemente Villaverde parlava d'intentar invertir aquesta tendència.
No, yo creo que al final tú lo has dicho, son tendencias que han pasado, que han coincidido en el tiempo, y bueno, pues esperemos que durante esta eliminatoria pues altere de alguna manera que sea favorable para nosotros. Desde luego nosotros lo que vamos a hacer va a ser no dejar de intentarlo y de aplicar todo el esfuerzo y toda la forma que nosotros entendemos en los partidos y llevarla a esta eliminatoria, que para nosotros ya es una satisfacción el poder estar otra vez en cuartos y poder, en este caso, tener al Barcelona como rival.
Doncs insistim que no tenen res a perdre, les reaccions de l'Atlètic de Madrid a Nyon, però també n'hi ha hagut a Madrid. Miquel Agut, bona nit.
Bona nit, Jaume.
Com l'han rebut?
Doncs l'han rebut, si més no, Simeone, fent servir el manual habitual, ja el podem escoltar, del xolismo. En aquest cas, seria, després d'assabentar-se el resultat del sorteig quan han acabat l'entrenament contra l'Sporting, roda de premsa, maximitzar l'elogi al rival, positivitzar el sorteig i a partir d'aquí apel·lar a la il·lusió.
De sorteo, es un rival importante, el mejor del mundo seguramente, y qué mejor para nosotros jugar con el mejor del mundo. La verdad que a mí me despierta mucha ilusión.
Doncs el millor del món, però quina il·lusió de poder jugar contra el millor del món. Li han demanat també per les virtuts del Barça en comparació amb el precedent de la temporada 2013-2014, l'únic que hi ha fins ara en la Lliga de Campions entre tots dos equips.
Creo que trabaja mejor la pelota parada, maneja mejor los contragolpes, tienen la continuidad de Neymar en estos dos últimos años, la presencia de Suárez, un banco mucho más nutrido, es otro equipo. Sin duda, un equipo diferente, con más opciones, diria, no?
Una bona definició. És otro equipo, aquest Barça, que aquell de la temporada 13-14. Sí, sí. Avui n'ha parlat, no va ser protagonista al camp, però sí que era el vestidor de l'Atlètic de Madrid en aquella eliminatòria, Dani Aranzubia, el primer toc.
Sí, senyor, Dani Aranzubia, que està retirat, el porter que va defensar la porteria de l'Atlètic de Madrid la temporada 2013-2014, com dius, era el suplent de Courtois, aquell precedent europeu amb 1-1 al Camp Nou i 1-0 al Calderón, i li feia al Dami una pregunta molt semblant. Què ha canviat des d'aquella temporada, des d'aquell duel europeu fins al d'aquesta temporada?
La sensación era esa, ¿no? Que el Barça, o sea, que le teníamos cogida la mía al Barça, ¿no? Que no eran capaces de hacernos ocasiones apenas, que nosotros les hacíamos mucho daño a la contra. Pero bueno, eso fue, pues eso, fue ese año. Yo creo que luego el Barça, pues al año siguiente también mejoró y ahora pues el Barça está muy bien, es el rival a batir y bueno, lo que sí está claro es que si hay un equipo que puede hacerle daño al Barça o uno de los equipos que puede hacerle daño, pues es el Atlético de Madrid, porque bueno, pues es un equipo que nunca se rinde, que la intensidad con la que juega pues hace que tenga opciones siempre y bueno, pues estoy seguro de que tendrá sus opciones y será una eliminatoria bonita, ¿no?
Un Aranzubia que, per cert, també està convençut que la resta de rivals del Barça pel títol han aplaudit aquest sorteig perquè saben que l'Atlètic de Madrid pot fer mal al Barça i, per tant, els pot fer una mica la feina bruta.
Ja que això amb l'actualitat de l'Atlètic de Madrid, demà té partit de Lliga, a priori és assequible.
Sí, tot i que, com deia el Ferran, l'Atlètic ve de jugar pròrroga i penals contra el PSV a la Lliga de Campions i l'Sporting de Gijón ha preparat el partit a consciència durant tota la setmana, sí, visita el camp d'un equip en descens, el del Pitu Abelardo. L'Atlètic, que recordem-ho, té 8 punts menys que el Barça i 4 més que el Madrid en la zona alta de la classificació. El partit és demà a les 4. Els matalassers sumen, encadenen 4 victòries consecutives a la Lliga. 3 dels últims 24 punts només l'Sporting. Això explica, entre d'altres coses, per què està on està. I l'equip de Simeone, que no podrà comptar ni amb Carrasco sancionat ni amb Godín lesionat. Escoltem Simeone parlant del partit de demà.
Esperemos elegir de la mejor manera en cuanto a cómo los vea y sobre todo cómo imaginar los recambios para el mismo partido para que podamos competir durante los 90 minutos como lo imaginamos y sobre todo llevar al partido al lugar que nosotros queremos, y para eso obviamente necesito de los 18 una atención y una preparación para los minutos que jueguen con mucha importancia.
Vaja, abans del partit de Champions deia que necessita los 18 perquè jueguen solo un minuto, no? I ara diu que necessita los 18 una altra vegada. Manté aquest discurs de motivació dels jugadors amenaçats de sanció. Si veuen groga no jugaran la jornada següent, Griezmann, Felipe i Gavi. També ho estan Godín i Thiago, però com que estan sancionats, no compten. Per cert, si hi havia poques opcions de miracle de l'Sporting, la baixa de Lilovic per sanció, piscina en l'últim partit i targeta groga, segurament no hi ajudarà gaire. El partit, com dèiem, a les 4, el Molinón, arbitrat per Gil Manzano.
O sigui que Griezmann, Felipe i Gavi, si veuen grogues, perdrien l'Atlètic de Madrid-Betis previ a l'anada dels quarts de final de la Champions. És un partit que es pot permetre, Griezmann no ho sé, però Felipe, Luis i Gavi es pot permetre de forçar, si vol, alguna groga. Després us preguntaré si en el Barça-Madrid previ a l'anada d'aquests quarts de final creieu que el Barça es pot prendre alguna llicència o millor que no. A veure, Costa, Zambrota ha parlat d'aquest sorteig de la Champions i de com veu la competició.
Sí, d'entrada deixa'm dir que li hem posat falta perquè abans del sorteig, en la seva condició de mà innocent, li demanàvem a veure si podia millorar una mica actuacions precedents, sobretot les que acostumava a tenir Luis Figo, i ens ha promès que sí, però la veritat és que no. No. La veritat és que no ha portat gens de sort al Barça, al lateral italià, que recordem-ho, tampoc no va tenir sort, de fet, en la seva etapa com a jugador barcelonista, perquè van a coincidir probablement en els dos pitjors anys de l'última dècada llarga. Va arribar el 2006 després de la final de París i se'n va anar el 2008 sense haver guanyat absolutament res. No obstant, Zambrota guarda un bon record de la seva etapa a Barcelona i avui explicava que si hi ha algun equip que pot repetir el triplet, doncs aquest és el Barça.
No, es difícil ganar dos Champions enseguida, però el Barça en este momento puede serlo, porque tiene tres jugadores como Suárez, como Messi y como Neymar, que están en una forma espectacular, y tiene un equipo, un grupo muy, muy unido, un grupo que corre siempre hasta al final del partido. Entonces esto hace la diferencia con otros equipos.
Doncs això és el que diu Zambrota sobre les opcions del Barça de repetir títol a Europa i també, per tant, de fer aquest triplet. Ens centrarem ara un altre cop i donarem voltes a aquesta eliminatòria del Barça i l'Atlètic de Madrid, però per anar avançant feina, que avui en Costa s'ha aixecat ben d'hora, ens queda una reacció des de Nyon, la del sorteig, la de l'emparellament del Reial Madrid. Costa.
Sí, que recordem-ho, ha quedat aparellat amb el Wolfsburg. Per mi el segon equip més fàcil que hi havia als bombos d'avui, només superat pel Benfica. I amb tot el respecte i tota l'admiració que tinc per Butragueño, ara escoltarem una reacció que no pot ser més impostora a un sorteig que ha estat, una autèntica bicoca pel Real Madrid.
Estamos en cuartos de final de la Liga de Campeones. Si alguien piensa que va a ser una eliminatoria fácil, pues está claramente equivocado. Vamos a enfrentarnos a un equipo alemán, un equipo que lleva una trayectoria impecable en la Liga de Campeones este año, que ha demostrado su competitividad, que tiene jugadores de gran talento, y luego la motivación es extraordinaria que tendrán de jugar por primera vez los cuartos de final de la Liga de Campeones, de enfrentarse al Real Madrid. Por lo tanto, si si pensamos que va a ser una eliminatoria fácil, mal vamos, esa es la verdad, ¿no? Tendremos que jugar a nuestro máximo nivel si queremos clasificarnos.
Sí. O ho veu molt pelut, vull dir, guanyar la Champions o... Bé, jo ho diria potser d'una altra manera i està posant la vena abans de la ferida Emilio Butragueño, vaja, però
són compatibles les dues coses, veure-ho difícil perquè ets conscient que el teu equip no està en el millor moment i admetre que de tots els possibles sortejos, el d'avui doncs no ha estat pas dolent, sinó tot al contrari.
No, a part tens la tornada a casa, clar.
No, però això ja és que ni entro, perquè l'ordre dels partits em sembla absolutament irrellevant amb un equip que efectivament té algunes individualitats que estan bé. Penso en Draxler, no sé, penso en Luis Gustavo, fins i tot penso en el davanter holandès, que ara no em ve el nom al cap, però que és un jugador que si té el dia... tot i que és molt lent, però és un jugador que et pot liar alguna traca, però o sigui, no s'ha m'acut l'escenari en què el Madrid, fins i tot l'actual, queda eliminat a mans d'aquest Wolfsburg, que recordem-ho, és vuitè a la Bundesliga.
Molt bé, ens queda una última eliminatòria per mullar-te, Costa, la del PSG i el Manchester City. Els altres tres ja abans ja m'has fet el aquest tall que guardaré pel pròxim sorteig, esperem.
PSG claríssim.
PSG claríssim, eh?
Claríssim.
Molt bé. Escolta'm, hem de repassar com va anar el pronòstic del dia del sorteig de vuitens de final per tancar.
I què, com ho he fet?
Bé, primer hem de dir que, clar, com que va ser dilluns, no et van apretar tant com jo, llavors de les 8...
El Sanabra és més bon tio.
Sí, exacte, deu ser això. Sí, el meu humor, ja saps. De les 8 eliminatòries, només tenim el pronòstic de 5. Però bé, jutgeu vosaltres mateixos. 14 de desembre del 2015, Jordi Costa fent pronòstics de les eliminatòries de vuitens a RAC1.
Cal tenir el màxim respecte per l'Arsenal, però creu que per mi el Barça, si fa la feina, és el principal favorit. Després del que hem vist de la Roma a la fase de grups i de la imatge que va deixar el Camp Nou, qualsevol cosa que no sigui una classificació senzilla del Real Madrid, és que seria una sorpresa, i tres quarts del mateix per l'Atlètic de Madrid, que ha quedat aparellat amb el PSV Eindhoven de Philippe Cocu.
Perfecte, acabo amb un atracament ràpid, amb sí o no, eh? Ja sé que et costa mullar-te, que queda molt i tots els asteris que vulguis, però passarà el Bayern?
Sí.
I passarà el PSG?
Sí.
Doncs, home, 4... Bé, 5 de 5, però, clar, el pronòstic de l'Atlètic de Madrid no sé si donar-lo per bo, perquè encertes el guanyador, però, clar...
Fins i tot el del Madrid, qualsevol cosa que no sigui una classificació fàcil, sí, home, doncs si sí. La Roma té una mica de punteria, de fàcil no n'hauria tingut res.
Sí, home, però al final el resultat va ser molt clar pel Madrid, home.
Sí, sí.
Bé, en forma.
Però perquè Zeko, Salah i companyia tenen menys punteria que una escopeta de fira.
Sí, sí. Bé, jo crec que no.
Sí, tant.
Un excel·lent, eh?
Sí, ha encertat tot, eh?
Amb aquest pronòstic.
Tampoc va arriscar gaire, eh?
No, però per exemple, el PSG-Chelsea en aquell moment era una eliminatòria. En aquell moment el Chelsea...
Jo crec que el PSG actual és com el mateix que ha dit ara, eh? Entre PSG i City, PSG. És que el PSG actual... compta amb el PSG actual, eh?
Sí, sí.
En tot cas, Ferran, jo ho dic més per com veig el City que per com
sí,
veig el PSG.
Sí, a banda ha perdut els dos centrals.
Sí, però jo
sí,
crec que...
Tot i que avui,
però crec
avui
que no estaran, que poden estar, eh? No sé si
sí,
és...
Sí, avui Xeque Beguerestain ens deia que Otamendi té un cop, és a dir, sí, que serà segur, sí. i que en Company no està descartat, és a dir, que podria ser, però Otamendi jugarà segur. En tot cas, és que el problema del City jo crec que és un problema més que de futbolistes, d'aquesta sensació de depressió que transmet l'equip, el joc, el futbol, tot plegat, perquè si mires nom per nom, vaja, no té cap explicació que s'estigui arrossegant per la Premier com ho està fent.
I per mi també es pot dir d'entrenador, de banqueta, tranquil·lament.
Sí, no, sens dubte, no, si és que tot el que estava explicant... per mi té una causa única, però una causa inicial indiscutible, que és que el City no només es va equivocar d'entrenador, sinó que ha insistit. També és veritat que tinc la sensació que esperant a que es produís la bona notícia que tindran aquest estiu.
Costa, tot venut?
Tot venut.
Gràcies, bona nit.
Una abraçada, bona nit.
En Jordi Costa, el nostre enviat especial al sorteig d'aquests quarts de final de la Lliga de Campions a Nyon. Aixeca el dit, Lluís, he d'anar a públic.
Sí, no, per replicar una mica el Costa ara que no hi és.
No,
per,
ah, no, no, pot home, no, home,
no, 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 el més fàcil, i és normal, el més fàcil, no, no, entenc que el més fàcil és sempre criticar, no ho dic per ell, a Pellegrini.
No, no, sí, és pot replicar a mi, que l'he fotut jo primer.
És obvi que la Lliga està molt malament, però també està molt malament l'Arsenal, està molt malament el United, vull dir, el Chelsea no està ni malament, no està directament, vull dir que és una cosa general, però no podem oblidar que Pellegrini va ficar el Villarreal a les semifinals de la Champions, va ficar el Màlaga als quarts de final de la Champions,
però en plantilles...
i ha ficat el City, sí, en pitjors plantilles va fer això, i el City, que no havia estat mai als quarts de final de la Champions, l'ha ficat, vull dir, entenc que moltes vegades els entrenadors com els jugadors són també les sensacions, les coses que transmeten, però també ens hem de, si ens fixem en l'estadística, fixem-nos sempre, i en l'estadística Pellegrini ha guanyat una lliga com la va guanyar Mancini, però feia 50 anys que no guanyava res al City, i està a quarts de final de la Champions, i compta amb l'eliminatòria, perquè a mi em fa molta gràcia que tothom ja descarta tots els equips.
Després hi tornem. 5 minuts per 3 quarts de 12. Tinc molta publi, fem una pausa, de seguida tornem. Encara recordarem, per situar-nos i també per parlar de les diferències d'aquella eliminatòria de fa 2 anys entre el Barça i l'Atlètic de Madrid a la Champions, parlarem d'aquests sortejos que ens semblen tan favorables al Real Madrid, tant a 8ens com a quarts de final, i també farem la volta a Europa per parlar una mica i saber una mica quin moment atreveixen els altres equips d'aquests quarts de final de la Lliga de Campions. Una feinada. Ara tornem.
Tu diràs, amb Jaume Molló.
Mira quin cotxe em compraré. Mola amb aquestes llantes, eh? Supera això amb el teu Skoda Fabia.
Igualo les teves llantes. I pujo Bluetooth, volant multifunció, aire condicionat i ràdio tàctil. Tot per 8.990 euros. I amb 5 portes.
Només 8.990 amb 5 portes?
Skoda Fabia Like, amb revòquer d'equipament. Oferta per a unitats finançades en Volkswagen Finance fins al 31 de març. Consulta skoda.es.
Vivia en el somni americà, fins que la monotonia i la frustració...
¡Te equivocas! ¡No estás loca! ¿Quieres dejarme fan de una vez?
...van convertir en el pitjor dels malsons. Els oscaritzats Leonardo DiCaprio i Kate Winslet en una cinta de Sam Mendes nominada a 3 Oscars. Revolutionary Road, dissabte a la nit, a 8 TV. Vine i veuràs.
A partir de demà torna a Lidl Terra de Vins, la teva selecció del millor vi espanyol. Vi negre Gran Cermeño Crianza 91 punts i apenyim per 5,99. Lidl, la teva compra perfecta.
Fer banc és tenir un 20% de descompte cada cop que vas a un restaurant. Fer banc és anar de festival en festival. És anar al teatre a sopar i el dia següent a un spa. Tot amb descompte. Banc és gaudir de la vida per 9,90 al mes. Uneix-te al Club Vanguardia, el club dels que fan banc.
Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponàs celebrat avui ha estat el...
70.840-7-0-8-4-0. Sèrie 8-0-0-8.
Aquest número ha obtingut un premi de 9 milions d'euros. 12 milions si s'ha jugat al cuponàs XL i 15 milions a l'XXL. Pots consultar la resta de números premiats a juegos11.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Recorda't que aquest dissabte, dia 19, se celebra el sorteig extraordinari del Dia del Pare de l'11, amb un premi de 17 milions d'euros. Bona nit. I ja ho saps, amb els sortejos de l'11, la il·lusió es compleix.
Ruta amb destinació Barcelona Premium Diagonal. Ha arribat a la seva destinació.
Barcelona Premium arriba al centre de la ciutat amb tota la gamma de vehicles BMW, a pocs metres de la Diagonal, per estar més a prop teu, amb horari ininterromput i pàrquing gratuït. Vine i descobreix el teu nou BMW al centre de Barcelona. Vine a Barcelona Premium, carrer Entença 332.
El teu somriure ens importa. Tu ets la nostra principal preocupació. Per això a l'Hospital Quirón Salut Barcelona hem ampliat les nostres instal·lacions i serveis odontològics amb els millors professionals i amb més cobertura horària. Truca al 93 255 40 25 i informa-te'n de les nostres promocions especials. Quirón Salut. La salut persona a persona.
Cal un recepcionista per incorporació immediata, imprescindible anglès, arameu i morse, amant de l'Artico, el Nubó i coneixements de jiu-jitsu, d'habilitat per les aurores boreals noruecas.
Amb Corner Job, busquis a qui busquis, trobaràs el candidat perfecte a prop teu. Descarrega't l'app, publica ara la teva oferta gratis. Busca, xateja, tria i en tan sols 24 hores tindràs la persona que necessites. Corner Job, comences demà.
Don Island Rover tiene 32 unidades de dirección con menos de 15.000 kilómetros. Evoque, Discovery y Sport con descuentos de hasta un 30%. Solo del 16 de marzo al 24 de marzo. El fin de semana estaremos abiertos el sábado y el domingo. Recuerda, descuentos de hasta un 30%. Don Island Rover, calle Córcega 222 y en Hospitalet, calle Montserrat Roig 3436.
En Sergio i en Javier. En Javier i en Sergio són els germans Torres i segur que més d'un ja sap qui són.
Els germans del programa televisiu Torres en la Cocina presenten el seu primer llibre homònim.
Te'l vols endur signat? Vine avui entre les 7 i les 8 del vespre al Corte Inglés de la Diagonal i descobreix tots els trucs i els consells d'aquests grans cuiners. Preus especials en tots els articles de cuina de Casa Viva. Aprofita aquests dies els nostres descomptes de fins al 30%. La cuina és el cor de casa teva. Cuida-la com es mereix. A més, descobreix els nostres kits d'iniciació a l'hort urbà perquè puguis cultivar fàcilment a casa teva. Casa Viva. 35 botigues molt a prop teu. casaviva.com.
A l'Eixample s'amaga el llibre més buscat. El Zohar de Barcelona. El llibre secret de la càbala que persegueixen els nazis. El Zohar de Barcelona, de Xavier Hernández Cardona. Capital Books.
Fill, aquest any pel dia del pare li regalarem Relax i ho trobarem a Galeries del Tresillo.
Aprofita el 10% de descompte extra en els models amb mecanismes Relax i butaques, arribant fins al 50% de descompte. Compra ara i no paguis fins al maig amb còmodes quotes. Oferta només fins dissabte. galeriesdeltresillo.com.
El futbolista Javier Mascherano dona suport a la cursa del Corte Inglés.
En un equipo, la solidaridad es un valor irrenunciable. En la cursa del Corte Inglés también. El 10 de abril corre por las calles de Barcelona a favor de Caritas. Tu que pots, corre la cursa.
El 10 d'abril, tu que pots, corre la cursa.
Inscripcions gratuïtes al Corte Inglés i Hipercor.
Ara amb l'EcoClub de La Vanguardia elimina quilos i toxines amb el pla Detox de Genuïnos. Descobreix el nou pla d'hivern format per 4 liquats Colpreset més 2 cremes de verdures i aconsegueix un 50% en el segon pla. Entrant a ecoclublavanguardia.com o trucant al 931 600 124. Utilitza el codi DETOXLB i tindràs dos plans per només 67,50 €, despeses d'enviament incloses.
RAC1 s'actualitza amb tu. Escolteu RAC1 quan, com i on vulgueu amb l'aplicació gratuïta per mòbils i tauletes de RAC1 en aplicació. A RAC1 tu diràs amb Jaume Molló. Per intervenir al Paraula d'Oient,
facebook.com/tudiràs.
Correus electrònics al tudiràs@rac1.net.
I al Twitter tudiràsRAC1.
Passen dos minuts de 3:45, el tu diràs a RAC1 amb Ferran Correas, amb en Xavier Rocamora, amb en Lluís Izquierdo. Actualitzem, per cert, aquest partit de quarts de final del Masters 1000 d'Indian Wells de tennis. Primer set per Djokovic, està jugant contra el francès Songa, el tiebreak 7-6, i en el segon empat a 3 jocs. S'ha arribat a situar 3-1 amb break a favor Songa, però ha reaccionat Djokovic. Veurem com acaba tot plegat. També amb els amics de Bwin. Quan mireu partits de futbol, ja sabeu, poseu-hi més emoció amb Bwin. Si encara no teniu compte a Bwin, aprofiteu aquesta oferta. Feu-hi la vostra primera aposta. I si no guanyeu, us tornen l'import de l'aposta perquè pugueu tornar a jugar fins a un màxim de 50 €. Per exemple, qui marcarà el primer gol del partit diumenge al Madrigal? Villarreal-Barça a les 4. Des de les 3 a RAC1, com sempre. Neymar. Veig un Neymar marcant el primer gol? T'agrada?
Molt, Xavi, sí? Molt.
5 euros per euro apostat que Neymar...
Això encara m'agrada més, de fet, això.
Marca el primer gol a Bwin, però que el marca Leo Messi, home, tampoc és tan difícil, 3 euros i mig per euro apostat, o 4 euros per euro apostat, si marca Luis Suárez el primer gol del partit diumenge al Madrigal en aquest Villarreal-Barça. Ara, Bwin, si no encerteu algun resultat del combinat de 5 o més pronòstics, us torna l'import de l'aposta perquè pugueu tornar a jugar. Només per més grans de 18 anys, jugueu amb responsabilitat. Anem a fer memòria de l'últim i únic precedent de fet europeu que hi ha hagut entre Barça i l'Atlètic de Madrid a la Lliga de Campions. Temporada 13-14, amb el Tata Martino a la banqueta del Barça, el Cholo Simeone ja a la banqueta matalassera. És un reportatge de Roger Saperes.
1 d'abril de 2014, Camp Nou, minut 9 de la segona part.
És la segona que veu la Champions, i això què vol dir?
Està una.
Això no. Compte el xut, gol! Aplaudir, treure's el barret, el que vulgueu, perquè és d'aquells gols absolutament inesperats i que no tenen cap... antídot, diguem-ho així.
Minut 25.
Iniesta, Iniesta fa una passada boníssima per Neymar. Neymar, el xut, gol! Gol!
S'han trobat amb aquell golaç de fora de l'àrea, impensable per tots. Però bé, després l'equip ha reaccionat, ha empatat el partit i la pena del gol d'ells. Jo crec que hem fet un partit complet, hem estat bé tant en defensa com en atac i ells ja s'han trobat amb un gol de, no sé si de 30 metres, no?, per tota l'escaire. En fi, crec que ho hem fet tot per guanyar el partit. Potser el resultat més just hagués estat un 1-0. No?
Creu vostè que la plantilla està tan satisfecha i orgullosa com vostè o cree que hay un poco de duda entre los jugadores, un poco de abatimiento por el empate de hoy?
No hay abatimiento, al contrario, hay satisfacción por la búsqueda, por la forma en que lo hemos intentado. Y cuando hablo de orgullo, hablo de la forma, sobre todo de la forma. Yo soy, vuelvo a repetir, un enamorado de esta forma.
9 d'abril de 2014, Vicente Calderón, minut 5 de partit.
Compte que despenja una pilota Raúl García, això pot ser gol! El pal, Adrián! El pal, Adrián! Compte que encara es viva la jugada, Villa a l'interior de l'àrea, continua Villa, la centrada de Villa, la rematada d'Adrián, el segon pal, gol! La rematada l'ha caçat Coque i gol! Gol de l'Atlètic de Madrid!
Les hemos tenido nosotros, hemos tenido... 4 o 5 ocasiones clarísimas que normalmente las metemos y ellos han aprovechado estos 10-15 primeros minutos donde han metido mucha intensidad y han hecho el gol.
¿Dónde es esa?
Creo que el equipo ha dado la cara y se ha merecido como mínimo el empate, el ir a la prórroga. Creo que hemos tenido ocasiones para meter gol.
La superioridad del Atlético.
Lo que creo es que en esos primeros minutos el juego se dio mucho más de la manera que lo busca el Atlético de Madrid. Pelotas largas desde el fondo para que García peinara, rebotes para encontrar la segunda pelota. Nunca, no es que no igualamos la intensidad, sino que nunca tuvimos la posibilidad de juntar 4 o 5 pases y empezar a jugar el partido como queríamos nosotros.
Al plantejament.
En realidad creo que los 5 partidos se dieron casi de la misma manera. Más allá de hoy, de que por primera vez hubo un ganador, no ha habido grandes diferencias, ni tácticas, ni en las formas que utilizaron los equipos. Me parece que han sido siempre iguales. Hoy lo que ha habido, sí, evidentemente, un equipo que pudo superar al otro y ganar el partido. Con lo cual no tengo tampoco grandes expectativas que se pueda presentar un partido de manera diferente.
Al rol de Messi.
En realidad nosotros hoy no nos interesaba mucho que Leo tuviera tanta participación en el juego. Lo que buscábamos era ver si podíamos lograr que él juegue mucho más tiempo uno contra uno del lado derecho. Nos parecía que no era prudente por el tipo de marcaje que le hace el Atlético de Madrid que él tuviera tanta participación, sí participaciones más claras, más decisivas.
L'ambient del Calderón.
Está claro que ha sido un ambiente distinto, pero a mí no.
Sonrió al Tata.
No, tampoco. No, ellos están acostumbrados a... No sé, me decían del ambiente de Glasgow y fuimos a Glasgow y en Manchester también el ambiente era muy bueno. Ahora hay que ir a la cancha de Boca, hay que ir a la cancha de River, hay que ir a la cancha de Newell's, ahí ya la cosa es un poco distinta, sí. Bueno, a lo mejor deberían hacerse un viaje allá y ver un poco, corroborar lo que yo estoy diciendo.
Okay, the question.
Te ganas també broma i tot, Sònia.
Sí, no m'ha dit justament això, un sorprenent bon humor.
No podrà defensar-se, tampoc ens ha atès des que va marxar del club, però crec que li cauran els pròxims minuts uns quants pals al senyor Gerardo Martino, que sí, feia broma, perquè és així. Estava fent conya el dia que el Barça quedava eliminat als quarts de final de la Champions contra l'Atlètic de Madrid. En Ferran ha demanat primer la paraula. Tot a teu.
No, era per comentar, de fet... L'he demanat fins i tot abans de sentir moltes de les coses que ha repassat el Sape en el reportatge. Coses que ja me'n recordava que havia dit el Tata. I jo recordo aquell partit, més que l'eliminatòria, recordo el partit. Bé, l'eliminatòria, el primer partit, el del Camp Nou, sí que és cert que l'Atlètic de Madrid fa el que farà... el dia... Què és? El dia
7?
Sí. Espera, ho tinc aquí.
2-6, potser.
El dia 5.
El dia 5.
Sí, 5 d'abril.
Fa el mateix que farà el dia 5, el mateix dimarts. Plantejament, que és tots tancadets, ordenats, defensa, i a veure si sona la flauta, i aquell dia va sonar, perquè el gol de Diego és un golarro espectacular. Però el partit de tornada, que jo diria que els primer quart d'hora o 20 minuts mai havia vist el Barça, o sigui, ni l'he vist després... ni l'havia vist en els anys anteriors, eh? O sigui, sobretot podem dir des de Rijkaard fins ara, jo diria que mai havia vist aquell quart, tots aquests anys, aquell quart d'hora 20 minuts són els pitjors que he vist al Barça, no de joc, perquè han hagut quarts d'hora molt dolents en tots aquests anys, però sí de passar-ho malament, o sigui, va ser una cosa espectacular. Et creaven una oportunitat darrere l'altra, i jo recordo sobretot que ell més o menys ho diu, no, les pelotes llargues de Raúl García, sí, però és que jo hi era al camp, recordo, i crec que tothom veia que l'Atlètic de Madrid jugava això, jugava a que Raúl, o sigui, Raúl García estirava a la banda esquerra del Barça,
sí,
perquè li pengessin la pilota, guanyar sempre, evidentment, Raúl García, que va bé de cap, ajuntava amb Jordi Alba, que li va bé de cap, i a sobre li treia quatre pams,
sí.
I guanyava totes les pilotes per segones jugades. Totes. I jo diria que va trigar un quart d'hora o 20 minuts en canviar-li el marcador a Raúl García. I en lloc de Jordi Alba, ara no recordo si va posar a Bussi o a Mascherano.
Costa va amenaçar de saltar la gespa. Estava estirant els cabells, ho recordo perfectament.
Espectacular. I després... el Sape ho ha recollit, perquè és evident que s'havia recollit, que és que, o sigui, que a mi em diguin que creemos que a lo mejor para Messi era que no participés en el partit, no sé, és clar, no sé, potser Messi hauria d'haver dit, mira, aquest tio era el meu seleccionador i diu que jo no he de participar en el partit, o sigui, que el millor jugador de la història del futbol, lo millor era que no participés en el partit, va.
Jo crec que passen els anys i sempre per una cosa o per una altra acabem parlant d'aquell any, no? Ja està trigant algú a escriure un llibre sobre aquell any, perquè aquell any, jo crec que aquell any suposarà la història del recent del Barça, la història dels últims 20 anys, doncs un any molt especial, no? Som una mica injustos, jo crec, moltes vegades. Evidentment que va ser una errada fitxar el Tata Martino, tot i que en aquell moment es va entendre com el fitxatge d'un entrenador que podia saber portar Messi, que era un compatriota, que a més era del mateix club o del mateix equip on ell havia nascut o s'havia fet futbolista de petitet.
Amb una filosofia...
Exacte, però que va ser un error és evident. Però repassant una altra vegada l'estadística, la grandesa dels darrers 10 anys del Barça o dels darrers 15 anys del Barça és que precisament aquell any, amb falta d'ànim a l'equip, amb falta d'esperit i moltes vegades no competint bé, aquell equip va poder guanyar la Lliga, òbviament l'últim dia, va passar el que va passar, la gent ja ni va reclamar ni fores de joc ni res, és a dir, la gent se'n va anar aplaudint a l'Atlètic de Madrid, cosa impensable en un altre episodi de la història del Barça, aplaudir a un rival, per molt que sigui l'Atlètic de Madrid. Aquell equip va ser eliminat per l'Atlètic de Madrid a quarts de final de la Champions, no recordo què va fer a la Copa, però segurament...
La final.
Vull dir que al final el Barça fins i tot aquell Barça del Tata Martino, aquell desastrós entrenador que no en tenia, segurament...
Però és que tenia un plantillón, amb perdó, ja sé que no és correcte, però quina plantilla tenia el Tata, eh?
D'acord, però
per, tenia
això,
Neymar,
per això dic d'entrada que va ser un error segurament fitxar-lo, però aquell Barça, aquella inèrcia d'aquesta plantilla ha estat tan meravellosa que fins i tot aquell equip no podem oblidar que venia de l'any del Tito Vilanova i de la mort del Tito Vilanova.
Clar.
És a dir, que jo moltes vegades penso que hem, el Barça ha fet que tots siguem tan, és a dir, tan exigents ja, que quan arribes a quarts de final o quan perds una final o perds la Lliga ja és tot un desastre, no? I d'aquí 10 anys probablement, o d'aquí 15 o d'aquí 20, aquesta dinàmica tan positiva i de tants bons resultats no seguirà, perquè probablement serà molt difícil tornar a tenir un jugador com Leo Messi, que al final no ens enganyem, Leo Messi no va estar bé i el Barça no va estar bé, perquè la clau de tot va ser Leo Messi, probablement, eh? I tot i això, recordo eliminatòries de Champions que ell, mig coix, les va tirar endavant, i també el partit contra l'Atlético de Madrid, l'Atlético de Bilbao a Sant Mamés, és a dir, al final... Tot al final, depèn una mica d'ell, no?
També saps que aquella temporada amb el Tata els mètodes de treball no tenen res a veure, per exemple, amb els que estan utilitzant Luis Enrique.
Per això, però,
a nivell de preparació física, dir, de tecnologia...
Per això dic que perquè, el Tata jo, és una illa ja enmig de 10 anys del Barça, de la història del Barça...
Per on mi l'últim any de Rijkaard...
Sí, d'acord. Sí, però
pot ser pitjor i tot,
però també pot ser dolent el darrer de Luis Enrique, si arriba va ser, vull dir, com no va ser molt bo el darrere de Guardiola.
Per mi no té defensa.
Home, Guardiola va donar copa l'últim any, crec.
Sí, per mi aquell any no, o sigui, no pot tenir cap mena de defensa el Tata Martino, pel que sigui, pels factors que sigui, pel que passés a l'any anterior, pel que li passés a ell personalment, que també va haver-hi part d'això, pel que sigui, però és que no té defensa. A mi em passa una cosa estranya en aquell any, que és quan miro enrere, és com si no formés part de la història recent del Barça aquell any, perquè, i ara parlava ell d'aquest oasis, aquesta illa enmig del mar, tenint la plantilla que tens, tenint els jugadors que tens, i a més en el moment de forma que estaven, perquè veníem d'un munt d'anys ja, perquè ja portàvem unes quantes temporades seguides amb títols a la Lliga, a la Copa i a la Lliga de Campions, sembla impossible que amb aquella plantilla siguis capaç de fer l'any que vas fer, perquè és que va ser un any horrorós en tots els sentits. Aquell quart d'hora de la Latinoamèrica abans comentàvem, aquella eliminatòria en si, feia molt de temps que no pensaves avui és impossible que el Barça pugui tirar endavant aquesta situació. I això no passava potser des d'aquella famosa contra el Manchester United, que feia, imagina't, feia anys.
L'últim any de gols.
Des d'aquell moment no tornava a tenir la sensació de...
Per resultats no va ser tan horrorós, eh?
No, però és igual. Però per resultats, el Barça va ser segon de la Lliga, però és que...
Va ser segon de la Copa i va ser quart finalista de la Champions.
Però segon de Lliga, i si preguntes a molts socis al Barça, li dius, tu vas veure opcions que el Barça acabés guanyant la Lliga? I et diran que no, i les va tenir realment, perquè...
No, va ser campió durant molts minuts.
Exacte,
quan
i les va tenir, però la gent marxa amb la idea, sí. I avui en dia li preguntes si té aquesta idea de que aquell any, mira, era impossible que guanyéssim res.
Et posaré un exemple, jo recordo perfectament les prèvies de Champions de quarts de final, no sé si ens va tocar...
Els quarts, l'Atlètic de Madrid.
Abans. Els vuitens, no sé si ens va tocar el Milan.
El City, pot ser?
O el City. Jo recordo defensar aferrissadament...
Sí,
aquell...
diu Miquel Agut.
Sí, no? Jo recordo, quan el Jaume ens preguntava com ho veieu, jo recordo ser dels pocs que defensava el Barça, però hi havia molts, aquí hi ha moltes tertúlies, que deien no tenim res a fer. És a dir, la gent tenia molt clar que aquell equip anava passant rondes o a la Lliga anava sumant, però que
deprimit.
No transmetia res.
Era un equip deprimit.
I jo m'agafava a que és el Barça i que està Messi. Anem passar aquella, però no anem passar la següent. Jo crec,
per tancar el debat, i us pregunto pel canvi, perquè afortunadament
pel present,
no té res a veure...
Per tancar aquella temporada i aquella eliminatòria que perquè parlem de l'Atlètic de Madrid i t'elimina l'Atlètic de Madrid als quarts i et guanya l'Atlètic de Madrid la Lliga. Jo crec que el Barça, aquell Barça, es manté viu final de Copa, que es perd és el gol de Bale, i que Neymar està a punt d'empatar després. Quarts de final de Champions i viu a la Lliga fins al final, precisament perquè pel que crec que ha passat, que passa en aquest Barça, que és que aquest Barça actual tu el mires amb el de Guardiola i aquí hi ha una columna vertebral que continua, és a dir, ja ho hem comentat, no? O sigui, Messi, Pussi, Piqué, Andrés Iniesta, Alves, jo crec que en aquesta columna vertebral
alguns que ja no hi són però també mereixen estar, com Xavi, com Puyol, no tant, però Puyol perquè va plegar abans, Valdés que també va plegar abans.
I suma i Mascherano.
Però són aquests, Mascherano.
Un altre dels que ha estat
hi ha una columna vertebral molt important de jugadors que són tan bons que la inèrcia els porta a guanyar. Però què va passar aquella temporada? Primer, que es van deixar, precisament, o sigui, també devien ser culpables els jugadors, eh?
Segurament.
Que es van deixar perquè no tenien una autoritat com la tenia el Pep Guardiola o la té ara Luis Enrique i es fa el que es fa i això, evidentment, físicament va repercutir amb la plantilla i aquells jugadors no estaven ben preparats.
Sí.
No estaven ben preparats i és evident, o sigui, jo recordo perfectament, jo vaig anar a la gira d'aquella temporada quan va començar i es podien veure els entrenaments, no tots, però es podien veure una part dels entrenaments. Quan van veure els mètodes, sobretot de preparació física, vam dir, però és que això ho feia jo quan era a l'E20. O sigui, havíem retrocedit moltíssims anys. Jo sé, i crec que molta més gent sap, que quan al Tata li van dir als responsables del club que si volien els iPads, els... a totes aquelles màquines que feia funcionar Guardiola, feia funcionar el Tito i fa funcionar Luis Enrique, va dir que no, que ahir amb un paper, un boli i una impressora sí. I una màquina a escriver ja tenia prou.
I la Moriola, per veure la jugada. Sí,
possiblement el Tata era... A Sud-amèrica està considerat un dels millors entrenadors, o sigui, sí. Evidentment, dolent no deu ser,